Groucho Marx va dir que la paraula humor l'interessava especialment. Em va confessar que estava boig per la paraula humor, que la feia servir constantment i no podria veure el món, és a dir, no podria viure sense ella. I va afegir, algun dia sabré què significa. Tots sabem què és l'humor, però qui s'atreveix a definir-lo? Perquè, clar, allò que fa riure a uns pot fer plorar uns altres. Diuen que l'humor té a veure amb la cultura, amb la intel·ligència, amb l'edat. Els zoòlegs diuen que és allò que més es diferencia dels animals. Els informàtics diuen que per molt que s'investiguin intel·ligència artificial, mai aconseguiran fer un ordinador amb sentit de l'humor. Que bé. Encara que sovint ens fan unes bromes més que pesades, eh? És el que estaríeu pensant en aquests moments. Bé, no hi penseu ara, penseu en altres coses. De totes formes, això fa que els ordinadors s'assemblin al poder. Cap dels dos té sentit de l'humor. Per això, Mikhail Gorbachev va escriure un bon dia: l'humor és l'única arma que els queda als dèbils davant del poder opressor. El poder no fa servir l'humor perquè el poder, vaja, no admet bromes. Suposo que els editors del Jueves afegirien alguna cosa més a aquestes paraules, sobretot després de la sentència d'aquesta setmana que s'ha donat a conèixer i que, bé, ja veiem el que ha palesat. Però bé, en tot cas, deixem-nos d'aquestes bromes i seriosament comencem aquest programa inspirat en la geografia de l'humor. Aquesta geografia humana avui és així. Encara que, com deia Arthur Miller, a tothom li cau simpàtic un graciós, però ningú li deixa diners.
Geografia humana, amb Maite Sadurní. Done it all. You've broken every code. Paul the rebel to the floor.
There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Thank you.
Geografia humana amb Maite Sadurní.
Des de Catalunya Ràdio, un recorregut avui per la geografia de l'humor. Per què unes persones tenen una facilitat increïble per recordar acudits i d'altres no? Eh? Vosaltres de quin sou? O d'aquells que els expliqueu amb tan poca gràcia que dius, home, a mi me'n va fer molta quan la van explicar. Però és que clar, potser qui te'l va explicar tenia més gràcia que tu explicant acudits. He rigut fatal, ja ho sé. Si un dia d'aquests ens operarem del riure també, com que ho operen tot, oi? Avui dia ho solucionen tot. Què fa un mateix acudit que faci gràcia o no? Doncs segons qui l'explica. És el secret que pot ser el que en teatre s'anomena vis còmica. La vis còmica és com ser fotogènic. Vosaltres sou fotogènics? Sou visos cònics? No, el cono no en té res a veure, no. Còmics. Es té o no se'n té? Com es poden fer cursets ni màsters? Ah, doncs potser hi ha algun lloc on ho trobeu avui dia. Potser buscant per internet trobeu alguna cosa d'aquestes. És el que diferencia un que explica acudits d'un autèntic humorista. És una qüestió genètica i si et toca, doncs mira, sort que has tingut. Ets el rei de la festa, suposo. Hi ha persones també dotades en aquest aspecte que només mirar el públic i fer un gest ja fan riure. Els humoristes diuen que és una capacitat d'empatia amb el públic, de crear expectativa i simpatia. No és que aquestes persones siguin més enginyoses, sinó que tenen una connexió inconscient amb el públic. Lenny, Gila, Eugenio, Buenafuente són alguns d'aquests humoristes capaços de crear una guspira amb el seu públic. És clar que professionalment això s'ha de treballar. S'han d'escriure guions, perfeccionar la tècnica, però vaja, en el fons ha d'existir un fil invisible que transforma l'ànim de l'espectador amb la sola presència de l'humorista que té aquesta propietat, aquest do, aquesta vis còmica. La propera vegada, fixeu-vos-hi, o millor no, perquè, clar, aleshores potser matareu la màgia de l'espectacle. Yesterday was just like any other day. Can't believe we've gone a-change in just one day. We are just the victims of the seeds we sow. Better say no more, the word has broken again. When the rain touches the ground, all the dreams the most simple of days. Found the only way that leads me to that place. Everybody knows how difficult it is. Better say no more and listen to rain. When the rain
Geografia humana. mentida, de veritat.
És que sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Ah, sí, el que sembla mentida, ara us ho explicaré, perquè jo, de fet, he notat una presència, eh? No sé si és culpa d'aquesta hora, no sé si és perquè l'equip del programa avui està molt més receptiu o altres coses, o no sé si és perquè m'estic aixafant un peu.
Ai, perdona, eh?
Però el cas és que no noto la presència de cap ruït, no passa gens desapercebuda, no?
Se t'havia vist. Hola, família, sembla mentida, però avui intentarem entendre el perquè d'un fenomen molt quotidià i universalment extern. Aquest, escolta.
Això li diuen riure, no? Aquest fenomen.
Sí,
això
sí,
és un
sí.
Fenomen, vaja.
Tu saps, Maite, per què rius?
De vegades sí, de vegades no. Perquè, no
tu creus que sempre,
clar,
sempre
se
rius?
Se suposa que fa gràcia. Perquè ara
sí, se suposa, se suposa. Doncs ara t'ho explicaré, però allò que el somriure es contagia és per un motiu.
No, el somriure no tant, eh? El somriure?
El somriure no es contagia tant, el riure, el depèn de la rialla. El ricites aquest segurament
Home,
sí.
Home, aquest era, més aviat feia plorar, però...
Avui, atenció, amics oients, sotmetré a Maite Sadurní a alguns petits experiments per als quals demano no només la teva paciència, Maite.
Sí, no, la meva paciència, no, la meva perplexitat, perquè d'entrada sabeu que m'ha fet el Pep Ruiz, boicot absolut, només m'ha donat un paper.
Perquè si li dono el guió, ja veu el que vindrà.
Gràcia.
Però on és la sorpresa?
Sorpresa.
Tu saps que
sorprèn-me, Pep.
Doncs un dels factors claus per entendre l'humor i el fet de riure és la sorpresa. Si sabéssim el que passaria, quina gràcia. Doncs cap. Avui també demano la paciència dels oients i ara entendreu per què. Per fer aquest experiment, si us plau, si el feu a casa sempre amb la supervisió d'un nen petit, que us ajudi a posar-li conya, perquè si no malament rai.
Jo sóc el conillet d'Índies, en aquest cas del riure.
En aquest cas sí.
Em sorprèn demanat... les teves... Mira que confio plenament en tu, eh? Mai ho he fet amb ningú, això, Pep?
Doncs gràcies, em sento honorat. Entrem al laboratori, però avui tenim ajuda. He demanat per començar l'ajuda d'un expert en humor. Que passi el nostre primer expert. Endavant.
Hola, bon dia. Sóc el Jaume Badia, conserge de Catalunya Ràdio, JB, per als amics.
JB, diu.
I sóc el que normalment faig moltes tasques per la casa. I una d'elles és fer un acudit per un programa de Catalunya Ràdio, que ja sabeu tots quin és el programa, que es diu Problemes Domèstics. I què vol...
Per tenir també tindrem atenció una opinió tan experta com la del Jaume, tindrem a Eduardo Jauregui, aquest senyor. Aquest és Eduardo Jauregui, professor de Psicologia Social a la St. Louis University de l'EPE. No, és a Madrid, eh? Eduardo és autor de El sentido de l'humor, manual d'instrucciones, un llibre, un tractat sobre el fet de fotre-hi una mica de conya marinera a gairebé totes les situacions de la vida. Nosaltres, si et sembla, farem el mateix, eh? És a dir, que hi posarem conya marinera.
Per cert, aquest llibre que recomanem altament s'ha publicat fa poc, no?
Sí, s'ha publicat fa poc, eh? Doncs hi posarem una mica de conya, com sempre, però també intentarem investigar i nosaltres crear una mena de petit manual d'instruccions que començarà de la següent manera. Vinga, som-hi, aviam. Primer experiment a aquesta hora, quan segons el meu rellotge...
Escolta, has estat estroncat perquè m'he quedat amb ganes d'escoltar un acudit del Jaume i no l'he explicat.
Doncs Jaume, has de tenir paciència. He demanat paciència, Maite. Hauràs de tenir-la, primer experiment d'aquesta hora de la matinada, quan són exactament les tantes de la matinada. Escolta aquest tall per començar.
Això últim em recordava algú.
Per què serà que jo, que he preparat això, em fa riure i a tu no em fa riure? Avui tenim una conillet d'Índies com a experimentadora que, aviam, això normalment provoca riure.
Sí?
Sí, no? Veig que no. Ara! Bien! Doncs mira, ara mateix, Maite, segurament no, segur, sense ser-ne conscient...
Veus la gallina, la col·loca.
Acabes de fer servir un dels mecanismes que està estudiant la neuropsicologia els últims anys.
No em diguis.
Què passa quan escoltes o veus somriure o riure algú? Doncs també somrius, o rius, en molts casos. Comencem aquesta mena d'investigació pseudocientífica al voltant del bonic món de l'humor, intentant explicar com aprenem a somriure, perquè el somriure s'aprèn... Tu tens nens petits, no?
Dues nenes, sí.
Dues nenes.
Bé, però no em preguntis coses sobre mi, ara.
Doncs somriuen des de ben petitones?
Sí.
Van somriure?
Sí,
o el riure va apareixent, de mica en mica?
No, però no diuen que quan som petits riem no sé quants cops al dia i quan som grans aquests cops...
Però jo et pregunto, tu que saps que ets mare, quan va néixer les teves filles, els primers dies, les primeres setmanes, reien gaire?
No.
O va ser amb el temps?
Va ser al cap d'unes quantes setmanes.
Doncs mira, hi ha científics que creuen que aprenem a riure quan ens adonem de la pífia de món que ens han preparat els nostres pares, però altres científics una mica més reputats parlen d'unes neurones gairebé màgiques, que es diuen neurones mirall. Com funcionen? Per demostrar que funcionen, van fer el següent experiment. Van cridar el Manolo, que és un preciós ximpanzé que et presento, és aquest senyor. I el tenim. És el tercer convidat d'avui. Doncs al Manolo li van connectar uns cables al cap.
Pobre bitxo, tu.
No li van fer cap mal, eh? Li van connectar uns cables al cap per esbrinar què passava dins el seu cervell. Van fer el següent. El seu cuidador va llançar una pilota a l'aire i la va tornar a agafar, simplement, eh? I el Manolo estava com mirant què passava. Al Manolo se li van il·luminar unes zones del cervell. En aquell moment va veure que el cuidador tirava una pilota i unes zones concretes del cervell es van il·luminar, es van encendre, es van activar. Després li van donar la pilota al mico i va fer exactament el mateix, va tirar la pilota en l'aire. El sorprenent del cas és que van veure que al cervell se li activaven exactament les mateixes zones. És a dir, se li activen les mateixes quan mira que quan fa l'acció. Li van donar un plàtan com a recompensa. Van arribar a la conclusió següent. Al Manolo li agraden molt els plàtans. Aquesta és la primera.
El Manolo, el mico.
El mico. Però també van arribar a una altra conclusió. Tots nosaltres aprenem perquè el nostre cap fa una mena de croquis i després per imitació ho repetim. Així és com aprenem la majoria de coses en aquesta vida.
També riure, clar.
També riure. Doncs bé, és possible que aprenguem a somriure. De fet, quan estem farts a veure la nostra mare que ens mira a dos pams i ens fa... Ui, cuchu, cuchu, que mono, que truco, xicuro... Doncs sí, no tenim ni idea de què fa aquella senyora dient aquelles tonteries, perquè quan som petits no analitzem. Però riem. Per què? Perquè la imitem. I així és com en part aprenem a somriure. Després d'aquest moment, que podria haver-se suposat un trauma, depenent de si el cuchicuchi te'l fa la teva dieta, que és horrible...
Ara estic pensant que si algú et ve allà i per comptes de dir-te ai, que bo, et diu, quin nenet, constantment, vol dir que tu no... que tu no riuries, perquè això, clar, aquest experiment no el deu haver fet ningú. Seria molt criticable i molt execrable.
Segurament, això et dic. Ara, si en comptes de tu fer-li cuchicuchi i somrient-li a la teva filla, li fessis... La teva filla potser de gran faria... Però vaja, no tot és així.
Escolta, podria guanyar molts diners anant de convidada. Molts programes d'aquests que sentim aquests llibres de...
Hi ha una gran controvèrsia en el món científic de si moltes coses les aprenem o són hereditàries. Doncs hi ha qui creu que l'humor és genètic. Que parli Eduardo Jauregui, vinga.
Hay ciertos mecanismos que tenemos que simplemente, bueno, son hereditarios, lo que pasa es que luego parte de, digamos, la programación genética es el momento en el que empiezan a dispararse. Se ha comprobado que niños que han nacido ciegos y sordos, a pesar de todo, desarrollan la risa.
Per tant, hi ha coses que no s'aprenen. També tenim un mecanisme interior que ens diu que hem de somriure, tot i que encara que no l'haguem vist en la nostra mare. Com és el cas dels nens sords i cecs.
Per tant, doncs, també és això que dius tu, és herència genètica.
Hi ha una part genètica, hi ha una part per imitació, per això em posen somriures enllaunats als cereals, encara que tinguin poca gràcia, com que són aparellà, tu rius, no creus? És a dir, tu
perquè és quan toca, somriure... perquè rius quan toca, però això... cadascú que s'ho faci mirar, no?
De vegades la cosa no fa gràcia, eh? Tu estàs parlant i dient, mira, passa un elefant per allà. I dius... No fa gràcia, però això et contagi una miqueta. Veig que
Sergi,
tu no, veig que tu no.
No fa gràcia.
Mira, t'imagines què passaria en un altre...
Perquè
altra...
m'he programat.
T'imagines què passaria en un altre...
Espera un moment, que em vaig a desprogramar.
Vinga, aviam. En un altre context, t'imagines què passaria? T'imagines, per exemple, que hi hagués riures, no sé, a un telenotícies o un butlletí d'aquesta casa?
Home, això...
Seria molt estrany, no?
Molt estrany.
Però no cal que imaginis, perquè jo he fet l'experiment per tu. Escolta.
Hola, molt bona tarda. El rei Joan Carles ha demanat callar el president veneçolà Hugo Chávez quan el mandatari veneçolà estava interrompent el cap del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el moment que exigia Chávez respecte cap a José María Aznar després que el va qualificar de feixista.
Exijo ese respeto por una razón, además.
¿Por qué no te callas?
No t'ho hauràs posat al mòbil, això, no? Que hi ha gent que us ho ha posat al mòbil.
No.
Això sí que fa, més que riure, fa una mica de...
Sí, aviam, de vegades es passen, els serials, els butlletins, realment no caldrien posar-hi somriures, però, bueno, és una mica de conya, de vegades, no estaria malament. Aviam, les notícies sovint no són com per riure, estem d'acord, no? Però depenent de com les diguis, Déu-n'hi-do si fan riure, escolta.
Aquests riuen abans de sentir la notícia.
I una última informació. El número premiat avui al sorteig dels cecs Aquesta tarda s'ha presentat el Real Madrid 94-95. El danès Mike Laudrup espera adaptar-se ràpidament al seu nou equip.
Però el primer dia sempre con compañeros nuevos.
El govern del president egipci Hosni Mubarak ha nomenat avui.
No ha nomenat a ningú.
3 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí. Els contactes més interessants que es poden tenir, les cases de barrets obertes a qualsevol hora, els preus del mercat de la carn i diversos.
Ja s'està ja patant de riure.
I ja se sap quines són les mans femenines més grans del món. Per fi. I és que les mans es fan grosses si toques molt sovint les pilotes. Les llances i fas amb elles... I fas amb elles allò que vols.
Era el Carles Cunyer,
doncs això,
que s'està patant.
La...
Això era el Catalunya Matí, quan el feia el Carles Cunyer.
El president català també ha tornat a comparar la situació al TC amenaçat de deteriorar i al punt de col·lapsar-se amb un cop d'estat referint-se als fets de 1936.
Aquest va ser l'últim que, vaja, va donar la volta al món gairebé.
Sí, gairebé. Riem molt sovint per imitació, això ens ha quedat clar, eh? Escoltem companys riure en un context que, a més, no és l'habitual.
Clar, tant, és que si això et passa al mig d'un programa així, més de ja-ja-ji-ji, queda com més naturalitzat.
Clar,
però, clar, en un butllet informatiu, que és rigorós.
Però és realment quan ve l'impacte. Dos factors de l'humor. Primer, el de l'imitació. Segon, quan ja arriba en un context que tu no te l'esperes. La sorpresa, i perquè realment té un punt de surrealista, que en un butllet informatiu algú es posi a riure. I fa gràcia. No ens esperem, el factor sorpresa. Però ja que parlàvem d'informació i actualitat, tinc al davant un importantíssim diari de referència que fa no pas massa va treure un titular impactant de vital importància per a la humanitat que diu: una sonrisa no cuesta nada y en el trabajo sale rentable.
Doncs resulta que s'ho faci mirar també els empresaris, no? Perquè si els treballadors vol dir si estem més contents i més feliços, potser rendirem més, no? Vol dir això? No?
Jo estic convençut que amb una mica d'humor tot entra millor. I a la feina, evidentment, l'ambient també és molt més sa. Però per demostrar que, efectivament, posant-hi una mica d'humor, tot i que el context et sembli que és molt seriós, tot entra millor... un exemple. Un senyor que posa molt humor amb la qüestió de gastronomia. Així començava el senyor Carlos Arguiñano, un dels seus capítols dedicats... al conill.
La Loles, el conejo de la Loles. La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón que a los 18 años a su novio le enseñó. Su novio, que era hortelano y plantaba muchas coles, le guardaba los tronchos gordos para el conejo de la Loles. ¡Vamos todos! La Loles, la Loles, el conejo de la Loles.
¡Cap problema! ¡Epa!
Però aquest no era el que anava a més anava tot amb tot una mena de... com si fos aquella la Carmen Miranda, però davant.
Sí, sí, això t'ho vaig ensenyar, fix, Això es pot trobar al YouTube, en aquests moments.
És molt bo. Mira'l!
Doncs, i a partir d'aquí, tenim Jaume Badia, que s'està preparant per al moment estel·lar, però encara no ha arribat, T'he demanat paciència, hauràs de tenir paciència. Encara no ha arribat aquest gran moment.
Home, de la redacció no explica algun, però clar, ho expliqui aquí en directe, té una altra gràcia.
Sí. És evident que tot entra millor amb una mica de conya, l'Arguinyà no ho sap, i per això comença la recepta de conill amb bolets, que en aquest cas era això, cantar el conejo de la Loles, que se come los tronchos de su novio. Bé, doncs hi posa una mica de conya. Però t'imagines que riguéssim sense motiu? Diem, riem per imitació, riem quan una cosa és absurda, riem quan realment veiem una cosa treta de context, però riure sense motiu és possible?
Doncs mira, suposo que sí, no?
Es basa en part en això la riureteràpia, una traducció en directe que he fet jo de la risoteràpia, que es basa una mica en aquest principi. Tu riu...
La teràpia del riure,
la teràpia
dirien els de la UAL, no?
D'acord.
Risoteràpia, però em sembla que aquí diuen teràpia del riure, no sé.
Doncs tu riu encara que sigui sense motiu i acabaràs rient a gust.
Sí?
Aquest és el principi.
Sí!
Dius, comença a riure així i al final...
Ara que ho operen tot, potser m'hauria d'operar el riure, No m'agrada gaire el meu riure.
Home, ja realment hi ha riures que...
Tractament, fan un tractament de riure. Recicli el seu riure.
Alguns científics ha fet la següent pregunta. Riem perquè som feliços o som feliços perquè riem? M'explico. En teoria, a tu t'expliquen un acudit i et fa gràcia, et fa sentir més alegre, i per això rius. Però qui et diu que el mateix fet de riure provoqui felicitat? Experiment al canto. Van posar novament uns aparellots al cap d'una gent, persones humanes en aquest cas, i els van fer aixecar els llavis, les celles, total, que van acabar posant una cara somrient, tot i que aquelles persones no sabien que estaven somrient. Ho van fer de manera dissimulada i de mica en mica perquè tu acabessis somrient. Van comprovar que dins el cos passaven tot un seguit de coses relacionades amb el bon humor. És a dir, que el cos detectava d'alguna manera que estava somrient. I d'aquesta manera hi havia alguns factors dins el cos que es posaven una mica més a to.
Que s'activaven, no? Uns mecanismes que es posaven en marxa.
Per tant, encara que no tinguis ganes, si poses cara de somriure, el teu cos ho detecta i es creu que estàs més content. Diuen que la cara és el mirall de l'ànima. Si l'ànima està xunga, millor que ho maquillem tot plegat una mica, no? Per això, allò de quan et llevis, dedica un somriure al nou dia.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole
Ho has sentit allò de, no? Quan et lleves, el primer que has de fer és somriure.
El primer que hem de fer, com vam dir aquell dia que parlàvem, no sé de quin tema, però que fèiem servir-ho del tema dels despertadors, sí, era allò del rellotge biològic. És despertar-se de bon rotllo. I
clar,
és clar, això només
sabem
ho podem
que
fer
costa, potser tenim mandra, clar, potser sonat el despertador, però realment si tu somrius, i això està molt bé, perquè que la ciència digui allò que diuen els manuals d'autoajuda, allò de tu somriu que la vida et somriurà, aquí ho demostren. Quan tu somrius, el teu cos es predisposa a tenir un estat positiu, encara que no tinguis ganes de somriure. Fes-ho. T'has llevat, no tens ganes, tens el cos encarcarat, està plovent, somriu.
Molt bé.
Fes-ho.
Què més?
Doncs això, dediquem el somriure al nou dia.
Sí.
Tot seguit, i per tal de trobar el perquè del sentit de l'humor i per acabar aquesta secció, practiquem una autòpsia a un acudit. Atenció, atenció que disparo. S'aixeca el taló i veiem la meva cosina Francisca electrocutant-se amb la planxa. Títol de la pel·lícula... El Imperio contra Paca.
Aquests
del taló? Sí, sí, són tela. Bé, sovint ens fan gràcia les coses tretes de context, com deia, amb un punt absurd, però de vegades el sentit de l'humor
sí,
és un misteri.
Aquests del taló són molt així, eh?
De vegades hi ha gent que riu, hi ha gent que té sentit de l'humor que no s'explica de cap de les maneres. Atenció, ha arribat el moment més esperat. L'acudit dolent de Jaume Badia. Doncs sí, i el moment serà el punt àlgid d'aquesta secció de Geografia Humana. Jaume Badia, estàs a punt?
Sí, sí, jo sempre estic a punt per fer un acudit.
Endavant.
Sabeu per què la gasseta dels esports fa pudor? Perquè avui surt la portada, doncs perquè com que surt el cacà, doncs clar, per això fa pudor. O la gasseta, el diari en qüestió. Aquest és l'acudit del dia. Bueno, del acudit, un dels possibles acudits.
Només hi
havia dos acudits. Els acudits no tenen nivell, perquè pot ser... Igual un dia diu un nivell alt, com l'altre diu un nivell baix...
Vas ensopegar mal dia, Pep. Acudit,
o sigui, no hi ha nivell, de fet. Va, o sigui, surt com surt.
I fins aquí la patata d'humor amb Jaume Badia, acudits, que entén sobretot ell. És important, no, Jaume, riure d'un mateix, vaja, sobretot.
Home, això és bàsic. És bàsic per viure feliç i content. El millor riure d'un mateix. I també que riuen els altres, clar. Això també ajuda que tots plegats estiguem una mica més feliços, no?
Doncs em sembla un bon consell, no?
Sí, sí, encara que no faci riure, que rigui.
Però riu ell.
Doncs escolta, per què no ens expliquem acudits a nosaltres mateixos?
Em va costar pillar-ho, per això. Tu ves que no ho has entès, no? La casseta cacà, i per això fa pudor, cacà, cacà, sí, cacà.
Sí, sí, sí. No, hi he fet una mica l'esforç, eh?
Mira, acabo amb una frase, si et sembla. Va, Carlos Fisser, escriptor barceloní, jo vaig entrevistar-lo ara fa uns anys, estava molt malament de salut, molt. Tenia més de 80 anys, però no va parar de riure en tota l'entrevista. Davant d'aquest fet gairebé paranormal en aquest món nostre, on realment ens falta riure, li vaig preguntar quin era el secret, i em va dir el següent: a la vida cal amor per gaudir-la i humor per suportar-la. I em sembla un molt bon consell. I amb amor faig una última cosa poc habitual, que és dedicar-li aquesta secció al meu pare, que acaba de fer anys i que es lleva a aquestes hores del matí per escoltar el seu fill.
Has millorat, perquè la setmana passada era la teva gata, Jordi.
Papa, que t'estimo, que gràcies per llevar-te i gràcies a tothom per escoltar-nos, eh? I Maite, que t'hem fet somriure al final una mica. I que...
Home, no, al final no. Jo, des que em poso aquí davant, estic somrient. El que passa és que tu no em veus. It's not your style. You look so good that you'll be glad you decided to smile. Pick out a pleasant outlook, stick out that noble chin. Wipe off that full of doubt look, slap on a happy grin. And spread sunshine all over the place. Just put on a happy face.
so awfully tragic. Put on a happy face. Smiling can work like magic. I put on a happy face. Why do you mope around so sourly? It's such a strain. I always try to chuckle hourly. It clears the brain. I knew a girl so gloomy, she'd never laugh or sing. She wouldn't listen to me. Now she's a mean old thing. So spread sunshine all over the place. Just put on a happy face.
Geografia humana amb Maite Sadurní.
Què és això? Sisplau, però què està passant aquí? Que ja vam fer una geografia humana dedicada a les sèries de televisió. Leandre, bona nit.
Què estàs pretenent?
Aquesta música no toca per la secció de les notis. No havíem quedat... Ara aquesta hora és quan van les notis,
però,
no?
Però també poden haver-hi notícies misterioses.
A males notis, bona cara, però aquestes notícies misterioses, quina cara hi posem?
Notícies X, X en el bon sentit de la paraula.
Ah, perquè X, bé, aquesta hora, mira, de X ja moltes també vegades ens ho trobem, també, eh?
Aquell no té tant misteri
X,
com aquest.
X, L no, però...
Doncs és una nit magnífica per aquestes notícies que tenen misteri. Li he demanat al Sergi que ens la posi una miqueta, perquè crec que tinc la solució a la invisibilitat del taxista desaparegut.
Aviam, Leandre, el tema de la invisibilitat el toquem demà, te'n recordes? Que demà parlem de ser invisibles o si podem ser invisibles. És demà, això, eh? Vull dir, ara què ve aquest tema d'aquesta notícia d'aquest taxista?
Home, és que m'he volgut avançar una miqueta, perquè... ja sé que ell va confessar que s'havia mig inventat el segrest, però mira, primer deia que no recordava res, després de dir que s'ho ha inventat. I jo crec que això és un expedient X. I com em vas dir, home, demà parlem d'aquest tema.
Això és desaparèixer doncs... i vés a saber què fas.
Jo tinc la solució. Jo crec que aquest taxista l'han abduït els extraterrestres. I després no sé per què l'han deixat a Vic. Potser anaven a comprar unes llambonisses i se les emportaven a l'hiperespai o alguna cosa d'aquestes.
Mira,
no
segur, amb tant d'èxit que tenen els embotits de la comarca d'Osona, segur, eh? Bé, però, a veure, això no és ben bé una bona notícia. És
home,
una cosa rara, no?
Sí, estranya és, ho reconec, però el taxista, home, la notícia és que, bona, és que no ha estat segrestat i que al mateix temps hem descobert l'existència de vida intel·ligent fora la Terra.
Sí,
el que
veure,
no s'ha demostrat és si hi ha vida intel·ligent a la Terra.
Sí, això encara trigaran a averiguar, em sembla bastant. Però és que sembla que es torna a estar de moda ara tot el tema dels alienígenes.
Sí, torna.
Va a modes, això.
Tot torna, és com el yo-yo aquell.
Sí, va a tongades.
Això va tongades i ara es torna a portar aquest tema. Fins i tot han demanat, i és una notícia que podríem concatenar amb aquesta, i bona, si ens la mirem des del punt de vista de divertir-nos, han demanat que es torni a revisar tots els papers, documents, etc., que guarden als Estats Units referent al tema d'aquell famós ovni que va caure a mitjans dels anys 50 i tota la cosa aquesta.
Sempre remenant el passat, sempre va ben passat, com deien els un papa, no? Bé, sí, mira, pot ser divertit un cop més, no?
Clar, no s'ha de posar content llegint el diari, no es pot posar.
Sí, no, i això, mira, no és que ens deixin diferents, però tampoc, mira, no? Distreu.
I ara que parlàvem d'intel·ligència d'altres planetes, no pas
perquè
en aquest...
com allò de la intel·ligència militar, que no són dos conceptes bastant incompatibles.
Doncs es veu que les grans intel·ligències del nostre planeta preparen una modificació de la llei de carreteres del 1993 per prohibir que hi hagi publicitat a les vies on es pot anar a més de 50 km per hora, cosa que són poques ja a hores
d'ara. Sí, allò de la mitjana de 28 km per hora amb tantes caravanes, doncs, la veritat és que també estaria bé que ens poguéssim distreure veient coses, perquè és molt avorrit anar amb el cotxe i amb caravanes, com no et miris el GPS, que també et distreu molt, eh?
Sí.
El GPS distreu moltíssim, perquè no el prohibeixen, també.
Té colorets, ho estan pensant, també.
És que jo he vist gent que anava tan pendent del GPS que no estava pendent dels altres cotxes i...
I el GPS
no li deia...
No li deia, t'estàs despistant i t'estàs sortint de la via. I tu,
això seria un GPS intel·ligent.
Això estaria bé, veus?
Bé.
No sé si això ho fan de prohibir que posin publicitat a les vies que es puguin anar més de 50. No sé si ho fan perquè l'accident no sé si ho recordaràs, un anunci, sortia una dona
sí,
en roba interior...
Sí, no et referiràs a aquest, sí, bé, mira, sí, doncs sí, si hagués sí. sortit un home, potser no hagués passat el mateix.
Home, potser s'hagués despistat un altre, no?
Sector de
la població,
de conducció
no ho sé,
femení.
No, sé.
No, perquè nosaltres no. podem conduir i contemplar coses interessants, eh? Vull dir, sí.
Teniu el cervell més ben distribuït, potser.
Sí, una no neurona molt amortitzada, sí.
Bé, en tot cas, si la llei aquesta triomfa, d'aquí a un temps s'hauran acabat aquells cartellots, que són lletjos, les coses com siguin, que es poden veure mentre condueixes, acostumen a ser d'un gust una mica dubtós. No sé, aquells braus, recordes la polèmica dels braus, toros,
sí,
en llocs estratègics?
Quedaven pocs,
ah, això també
aquí,
era publicitat, no?
Sí, però
no
estaven
si
en llocs que es veien
eh?
Molt, eh? Perquè, exacte, tots en llocs estratègics.
Clar,
no sé, allò distreu potser perquè et venen unes idees al cap que, no sé, posa una mica de mala... Ai, sí. I els missatges aquells que posen a l'autopista perquè et cordis el cinturó perquè no badis, què me'n dius d'allò?
Oh, jo penso que jo bado llegint-los molt.
Perquè de vegades no acabes de veure bé.
Sí, no acabes... Què em diu del cinturó? Què?
No, perquè hi ha leds que estan de vegades fosos i no acabes de veure bé. Amb la qual cosa, quan ja te n'adones...
I n'hi ha que són llargs. N'hi ha que són molt llargs. Vull dir, tarden... Tenen seqüència, diríem, no? I llavors, esclar, has d'estar pendent d'allò i tu mentre te'n vas anant...
Res, no s'hi va la badà, Leandre. És igual, sigui pel que sigui, home. És que hi ha missatges, d'aquests missatges que posen a l'autopista, que, esclar, no veiem bé.
A més, són molt paternalistes.
Sí, vinga, va, doncs passem full.
És que jo m'imagino que si van aquesta política dels missatges a les coses, m'imagino que a la llarga, quan obrim una ampolla d'aigua, diran, vagin en compte, no s'enganxi els dits,
clar.
Vigili que l'aigua el pot tacar. Vull dir,
ens ho han de dir tot, eh?
No pot ser, ja som grandets.
És una hipercustòdia. No, ens sentim hipercustodiats, no?
Exacte.
Sí.
Mira, una altra notícia tinc per aquí. A veure què et sembla aquesta.
A veure, aquesta que diu... Els ciutadans de l'Estat són els que més van al metge i es gasten més diners a la farmàcia. Home, això és una bona notícia.
Home,
jo
fins
no
fa quatre
això,
dies
eh?
Parlaven de profilaxi, que els ciutadans s'han de cuidar, que hem d'anar periòdicament al metge. Doncs ens ho hem pres al peu de la lletra i ara que hi anem... Es queixen. No, jo penso que és bona notícia que anem al metge.
Home.
I allò del farmacèutic que et diuen tots els anuncis, que diuen,
sí,
si té cap dubte,
que t'ho diuen tan ràpid, consulti el seu farmacèutic. Jo només
si té cap dubte, consulti el seu farmacèutic. Jo em vaig quedar amb això.
I el farmacèutic de vegades et diu, no, vostè, consulti el seu
metge. I alguna vegada la meva dona em diu, què fem per dinar? Dic, espera que li pregunto al farmacèutic.
Ah, podrà dir-te quina dieta equilibrada pots fer, potser, quins aliments estan millor, quins altres.
No diuen quins dubtes, diu, si té cap dubte, consulti el farmacèutic.
Cap dubte sobre aquell medicament, home.
Ah.
És que sembla que no ho vulguem entendre,
clar,
eh?
Clar, no, jo també m'ho prenia tot al peu de la lletra.
Sí. No, a la lletra del peu, no.
Sí.
No cal. Bé, veig que has guardat en una carpeta unes quantes notícies... Aquí, però què és això? Dimarts 13 i una corona. Opa,
bé,
aquí.
Clar, dimarts 13 va ser el dia horrible de la Casa Reial, no?
Sí.
Les notícies del cessament temporal de la convivència matrimonial. Fixa't, cessament temporal...
Hi ha moltes maneres de dir les coses, eh? De disfressar-les, vaja.
Sí, és allò com allò dels danys col·laterals, que també era estrany, al final ens hi vam acostumar.
Sí.
La multa dels 3.000 euros als humoristes del jueves... La
3.000
ressaca...
que són 6.000, 3.000 per cadascú.
Clar, 3.000 per cap. Finalment, la ressaca per la famosa frase «Porque no te calles?».
Sí, però és que el més
que
important...
Que és bona notícia, perquè la gent ja té una cosa per posar
no,
el mòbil.
No, la gent es queda amb aquesta frase i no es queda amb el que hi ha al darrere, que és el més important. D'altres històries que hi ha al darrere, ja veurem.
Jo, com que m'he pres positivament, estic buscant la frase per fer això, com han fet molts altres, de posar-la al mòbil. Que a vegades el mòbil és empipador i li diries «Per què no te calles?».
Sí, llavors el mòbil t'ho diu a tu, però clar, podries fer-t'ho gravar per una altra veu, si vols, eh?
També.
Si vols t'ho gravo jo.
Val.
Leandre, per què no calles?
Per què no calles? I llavors jo...
No, jo et diré una altra cosa més original. Bé, en tot cas, cap és una bona notícia, això. Què és això?
Oh, sí, jo crec que sí. És una qüestió d'angle.
Què, d'angle?
De mirar-s'ho pel
allò
costat
del prisma.
Positiu.
Sí, això sempre, perquè si les notícies i l'actualitat fossin una truita, el Leandre ens les tomba de meravella. Leandre, quina truita saps fer?
Digues, per què no te calles?
Una truita de notícies?
Geografia humana, la pots escoltar a l'hora que vulguis per internet.
Sí, no, tranquils, no us espanteu. És que no és que ens tornem solemnes ni res d'això. Dius, home, què té a veure això avui amb aquest tema? Aquesta gent s'han tornat més sombats del que és costum. No, és que el riure i l'humor, sobretot, és una cosa molt seriosa. Ja va dir Mark Twain que, de fet, el riure és una arma veritablement eficaç i rigorosa. El gran Jaume Peric, un dels seus dibuixos que sempre anaven acompanyats de frases d'aquelles inoblidables. Aquest cas ho diem en castellà, perquè estava escrit en castellà, la que hem recollit, perquè parlava d'un arbre, el cedre. Deia, el cedro, aunque tenga este nombre, diu, és un árbol muy, muy limpio, no? Vull dir, clar, va fer el joc de paraules. Cerdo. Bé, molts humoristes han opinat sobre l'humor, però cap s'ha atrevit a definir-lo. I és que alguns coincideixen a dir que l'humor és una cosa molt seriosa i que no hi ha res menys divertit que fer gràcia. Alguns autors, fins i tot, com ara Claude Serre, han dit que l'humor és una fugida de la realitat, és un acte de covardia, vaja. Altres diuen tot el contrari. Per exemple, Antoni de Senillosa el va definir com una manera de ser conscient de la relativitat del que ens envolta. L'escriptor Enrique Jardiel Poncela, escrivint sobre la comèdia, va dir que intentar definir l'humor és com voler punxar una papallona amb un pal de telègraf. És clar que no es pot definir l'humor i encara menys fer-li l'autòpsia. El que sí que es pot fer és triar un bon epitafi. I tots coneixem, per exemple, el que va triar Groucho Marx per la seva tomba, on diu, perdoni senyora que no m'aixequi. O un de no tan conegut, el que va triar Ted Turner, que es diu, o que és res així directament, diu, si us plau, no molestin.
It's time we say goodbye. Time not to decide. So small, dark is the night for all. It's time we moved out west. This time would be the best.
tens més clar com si no, com és ben evident, i ens deien els Aha, recordant aquesta cançó, Dark is the night for all. Ningú se n'escapa, d'aquesta foscor de la nit. És clar que hi ha algun o alguna privilegiada que si va en el seu cotxe potser té la sort de mirar el cel a veure les estrelles. I sempre quan tinguem bona sort, no sé si és el mateix cas de la Mercè Muñoz, que ens convida a viure sensacions sobre rodes. Bona matinada, Mercè.
Hola, Maite, bona matinada. Doncs sí, avui portem un cotxe petit, divertit i que ens permet disfrutar passejant. Perquè, a veure, si anem en un petit descapotable, ens hem de prendre amb bon humor que se'ns pugui posar a ploure. A qui no li ha passat això de sortir amb un sol que espanta i de sobte comencen a sortir núvols i es posa a ploure? Doncs mira, a mi em passa sempre que pujo en un cotxe sense sostre. I què he de fer? Doncs riure i corrents a tancar la capota.
Cotxe.
Peugeot 207 Cabrio.
Motor.
1.6 HDI de 110 cavalls.
Preu.
23.100 euros.
Model.
Cabrio.
Conducció.
Divertida. Doncs mira, avui ens hem quedat ben a prop. Això sí, hem fet una de les rutes més boniques que es poden fer amb un descapotable com aquest. Hem passejat per les costes del Garraf. Des de Castelldefels fins a Sitges, vorejant tota la costa per una carretera de revolts que ens fascina a tots aquells que ens agrada conduir. A més, és una ruta perfecta per fer amb un descapotable petit i divertit com el 207 Cabrio. Us direm que és un cotxe amb la capota rígida i que quan el tanquem doncs queda com un cotxe normal. És a dir, que el podem fer servir pràcticament per qualsevol ús. El podem portar per ciutat, el podem portar si plou... Tot i això, la seva gràcia, evidentment, és portar-lo descapotat. Les vistes que ens proporciona el passeig pel Garraf són impressionants. Veiem el mar blau i diferents cales on la veritat és que si fes més caloreta segur que haguéssim parat. A més, al fons es pot veure la ciutat de Sitges i el seu port esportiu.
Sé que només tu pots fer-me riure tant. Sé que només tu em coneixes de veritat. Sé que només tu és capaç de compartir les penes, la tristesa, quan no me'n puc sortir. Capacitat de donar tranquil·litat, de saber-me escoltar, quan ja ningú em fa cas. Tu tens la virtut de fer-me oblidar la por de la foscor i em dones claretat. Sé que només tu em pots entendre bé i sé que només tu és la meva raó de ser.
Aquest 207 Cabrio és un cotxe de caprici. Serveix per fer viatges curts i disfrutar de la seva conducció i les vistes que podem tenir, tot i que el seu sostre és una mica elevat encara que el portem obert. Ens toca la brisa del mar a la cara i això, doncs, la veritat és que és una sensació molt agradable. Pel que fa a la posició del conductor i l'acompanyant, força còmoda. Això sí, tot i que diuen que és un 2+2 places, això vol dir que són dues davant i dues al darrere, doncs la veritat és que les places del darrere és pràcticament impossible encabir-hi a ningú, ni tan sols un nen podria anar allà. Una curiositat d'aquest 207 és que té un airbag pels genolls del conductor que no porta la versió tancada del model. I en quant a la conducció, doncs aquest motor HDI de 110 cavalls va força bé. És un cotxe petit i el mou amb agilitat. En els revolts és correcte, sempre i quan no l'apretem massa. Hem de pensar que no té una conducció molt esportiva. És una conducció, doncs això, per passejar. Això sí, van molt millor els motors benzina de la gamma, un que tenen de 120 cavalls i un altre de 150. I què ens va passar? Doncs justament quan estàvem arribant a Sitges va començar a ploure. Què vam fer? Doncs això, prendre'ns-ho amb humor. Però ens tocava córrer per tancar la capota, que triga uns 30 segons, eh? És força temps. I a més ho hem de fer o bé parats o com a molt a 10 km per hora. Per tant, més val que no t'enganxis si vas per una autopista. I com hem arribat, doncs què us hem de dir? Que Sitges és una de les ciutats més turístiques de Catalunya. Té una gran infraestructura per acollir el turisme i a més compta amb diversos ports esportius amb uns iots que déu-n'hi-do.
Quan et costa entendre el teu voltant, quan no dius tot el que estàs pensant, quan els teus amics se'n van, és hora de pensar-s'ho. Quan ja res no té una solució, quan el teu món és l'habitació, quan el que era ja no és, és hora de pensar-s'ho. Si no saps el que vols, si res no t'està bé, tan sols queda un consol, un estamí. Res d'això no va amb tu,
anys la població vivia de la pesca i del comerç, de les sabates, però ara pràcticament tota l'economia de la ciutat es basa en el turisme. Nosaltres hem pogut visitar la seva catedral vora el mar i també hem visitat el Palau Maricel. Els seus carrerons estrets del centre han fet que se li digui el racó de la calma, ja que permet passejar i descansar, i fins i tot llegir si volem, perquè hi ha força silenci. I també doncs, trobem el Museu Cau Ferrat d'estil modernista. Per tant, si voleu gaudir d'una bona carretera de revolts i acabar en una bonica ciutat turística on podeu menjar bon peix i passejar pel seu centre històric, no us perdeu les costes del Garraf. I l'ideal és poder passejar per aquesta carretera amb un petit descapotable que està pràcticament a l'abast de tothom, que ens permet disfrutar de l'aire. I això sí, porteu barret o us serà complicat pentinar-vos després.
Bé, doncs posats a despentinar-nos, que sigui també ballant, per què no? Del disc de la Marató d'enguany, Marató 2007, una versió de tantes molt interessants, la que fa en Paret d'aquell... Exacte, d'aquesta, d'aquesta.
Sigues fort.